La finestra indiscreta.
Acabem de començar la darrera hora de la finestra indiscreta d'aquesta temporada amb potència, amb èxode, amb música de Bojack Killer. Un senyor que va estudiar a Katowice, a Cracòvia i a París. Música excel·lent de cinema com Pantadeus, El pianista, La novena puerta, Retrato d'una dama, Dràcula, Le Roi et l'Oiseau i gairebé totes les pel·lícules de Krzysztof Stanussy. Un director polonès, un músic polonès i un aniversari. El 17 de juliol del 1932 va néixer. Dimarts, Bojack Killer farà 75 anys. Per cert, parlant amb Krzysztof Stanussy un dia no fa gaire aquí a la finestra discreta, Bojack Killer va ser motiu de conversa. Un motiu de conversa que té molt a veure amb alguns dels moments més espectaculars, més meravellosos de la música del cinema polonès recent. Volem fer l'últim redescobriment de banda sonora a través d'ell, a través de la seva música i a través del record de Stanussy. Exodus, que és...
De Bojack Killer.
De Bojack Killer, del compositor entera.
El compositor con quien yo trabajo desde siempre. Es un caso único, me parece, en la historia del cine, que el director y el compositor han trabajado siempre juntos desde muchos años, más que 30 largometrajes. Claro que escribe la música también ahora per mi última película, penúltima, per todas, sin excepción. Es un tipo de matrimonio monogámico unilateral. Desafortunadamente para mí, Killer escribe también la música para los grandes directores como Francis Ford Coppola, como Polanski, pero yo permanezco siempre fiel a él.
Es más que una amistad, porque además Exodus, que es una obra maravillosa, si mal no estoy informado, está dedicada a usted, precisamente.
Sí, es verdad, pero es realmente para mí una sorpresa que en Cataluña se sabe todo.
Bueno, para mí es un músico maravilloso y esta relación demuestra hasta qué punto en su cine existen unas coherencias, ¿no?
Sí, pero es también una grande amistad, es también una grande afinidad del pensamiento, también algo en el nuestro, pienso que también que tenemos en común, es una cierta religiosidad, tenemos interés en la religión. Esto me parece también tiene un papel importante en la nuestra amistad.
Bueno, de hecho usted rodó una película sobre Juan Pablo II y lo conoció bien, había incluso amistad entre ustedes. No sé si Killer y el Papa también se conocían o no, pero...
Sí, se conocían. 2 años antes de la muerte de Juan Pablo II tenía lugar una ejecución de la Misa Pro Pace, escribida de Killer en Vaticano, una misa muy, muy, muy hermosa.
Thank you.
La finestra indiscreta.
El darrer ha estat Wojcie Killer, 75 anys dimarts que ve. Quina serà la darrera trucada d'aquesta temporada a la finestra indiscreta? O la darrera carta, o el darrer missatge, o el darrer comentari? Núria, tens tota la raó. Quan parlàvem amb la Montserrat hem dit Atracció Fatal i havíem de dir Al filo de la sospecha, Jacket Edge, la pel·lícula en Jeff Bridges, sí. I per cert, aclarim-ho ja d'una vegada per totes. La pel·lícula on Glenn Close feia de pirata no era La isla de les cabezas cortades, Martí. Em penso que vas confós amb la Gina Davis, oi? Ni era El corsario escarlata, Josep Maria. Em penso que l'has confós amb la Genevieve Bijolt. Glenn Close sortia fent de pirata un segon i mig i tres quarts, podríem dir, disfressada d'home, amb bigoti i calavera i ossos a Hook, de Steven Spielberg. Núria, feia temps que no deies res per aquí, però t'has llevat del llit per acomiadar-te i donar la benvinguda al Club de la Finestra Indiscreta, que comença demà a la mitjanit. Gràcies, doncs, per ser vertical i no horitzontal. I no sigueu punyeteros, ja ens deixeu aquí. Espero que abans de les 3 de la matinada, no hi ha ningú ara, algú vingui a dir bona nit o alguna cosa. Si no, el retiro definitivament d'aquesta cosa. 201-74-74, 9-3 davant, clar. finestra@catradio.cat, que et finestra espai missatge al 733. És una bona cosa acomiadar-se i és una cosa fer-ho també amb la parella aquesta de la Marta i de l'Ivan i el seu espai de la tele, que també s'acaba avui. Mira per on.
How's that anal fissure?
We're not the only people on this island, and we all know it!
Bona nit, Marta!
Bona nit, Ivan!
Menudo par!
Comencem el fora de sèries, o millor dit, l'últim fora de sèries de la temporada. Ara, això no vol dir que aquesta setmana no hagin passat revista les sèries. Com sempre, aquí està el nostre rànquing.
Una vegada més, una sèrie baixa i una puja. A la corda fluixa hem de situar una sèrie que s'acaba d'estrenar. S'ha de reconèixer que tenia un repte difícil. Intenta mantenir l'audiència d'una de les sèries actuals amb més seguidors, House.
El cas és que no se n'ha sortit. En la seva estrena va ser programada just després de l'últim capítol de la tercera temporada de House, que va obtenir un 19% de share. La seva futura substituta va baixar llavors fins l'11,6%. Aquesta setmana, ja sola, amb prou feines, va superar el 8% de share i va confirmar que no podrà fer ombra a House.
Perquè era previsible que Calista Flockhart no fos capaç d'enganxar com Hugh Laurie.
Home.
Perquè l'audiència ha deixat clara la seva opinió i perquè la gent està una mica farta d'embolics familiars, la sèrie que aquesta setmana baixa és Cinco Hermanos.
En canvi, la sèrie que competeix directament a Telecinco amb Cinco Hermanos ha triomfat absolutament. A més d'omplir amb dignitat el forat deixat per Los Serrano, ha obtingut una audiència molt superior a la de l'aposta de 4.
A més, això té un mèrit afegit, ja que és una sèrie amb la que és més complicat que l'espectador s'identifiqui. Narra els esforços de supervivència dels habitants d'una ciutat de Kansas que ha patit un atac nuclear.
Perquè els dos primers capítols han rondat el 24% de share, perquè aquesta setmana va ser protagonista del minut més vist del dia amb una punta del 28,1% de share i més de 4.300.000 espectadors, i perquè ha fet creïble una trama força inversemblant, aquesta setmana la sèrie que puja és Jericho.
Al ser l'últim fora de sèries de la temporada, no volem fer un monogràfic qualsevol com cada setmana, sinó que el que volem és fer la nostra pròpia entrega de premis.
Tan-tan-tan-tan-tan-tan, quina musiqueta més adient. Si aquesta nit ens mullarem encara més, si cal, i evidenciarem les nostres fílies i fòbies amb guardons honorífics i guardons de càstig.
Hi haurà de tot. Han estat 15 setmanes en què hem repassat el bo i el millor de les sèries americanes, però també el dolent i pitjor de les sèries espanyoles.
Esperem que compartiu amb nosaltres la majoria d'aquests guardons, però si no ho feu, Tranquils, tampoc serveixen per res.
I comencem amb la primera categoria de la nit. Les sèries estan plenes d'històries d'amor, d'amors impossibles, d'amors salvatges. Però quina ha estat per nosaltres la pitjor parella en pantalla?
Els nominats són Gabriel Solís i Carlos Solís de Mujeres Desesperades, Chase Cameron de House i Derek Shepherd i Meredith Grey d'Anatomia de Grey.
Perquè encara que ho intentin tenen menys feeling que Heidi i Pedro i perquè no entenem a què ve tanta passió per aquest parell, els guanyadors del premi a la pitjor parella televisiva són Derek Shepherd i la Meredith Grey.
I ara tot el contrari, la parella que millor dona en pantalla, allò que només de veure'ls junts ja es nota la química.
Els nominats són Michael Scofield i Sarah Tancredi de Prison Break, Kate i Jack de Lost i Rachel i Ross de Friends.
Perquè des del primer moment ja es veia que hi havia alguna cosa especial entre ells, digueu-nos perspicaços, per nosaltres la millor parella de la tele és Michael Scofield i Sarah Tancredi.
I en la categoria de dona més sexy, les tres nominades són Kate de Lost, Susan Meyers de Mujeres Desesperades i Cameron de House.
Perquè és sexy sense voler-ho, perquè aconsegueix crear química amb més d'un personatge de la sèrie i perquè no és la típica bellesa càndida, la guanyadora, amb tota claredat, és Kate.
I ara toca parlar també d'homes. Qui creieu que considerem l'home més sexy del moment?
Ai.
La veritat és que la lluita estava entre dos noms, però hi hem afegit un tercer candidat per no trencar la norma.
Els nominats són Greg House, de House, Sawyer, de Lost i Michael Scofield, de Prison Break.
Perquè té una mirada que mata, perquè sap com treure el màxim partit de la seva maduresa i perquè, en el fons, aquest paper de geni solitari li escau molt bé, encara que ens sap greu pel Sawyer, el guanyador ha de ser per nassos el doctor House.
Però també hi ha actors i actrius que ens han amargat una miqueta la temporada. No és que no ho facin del tot malament, però és que no són sants de la nostra devoció, tu.
En la categoria femenina, les candidates són Eva Longoria, de Mujeres Desesperades, Emily Deschanel, de Bones, i Mark Heldenberger, de CSI Las Vegas.
Perquè no entenem a què li ve tanta fama i rebombori, perquè estem farts de veure-la per tot arreu i perquè la seva boda no ens interessa el més mínim, el premi de pitjor actriu és per a Eva Longoria.
I en qui recaurà l'honor de ser el pitjor actor de tots els qui hem parlat aquesta temporada?
Doncs ho tenim molt clar, però haurem de fer la pantomima de les nominacions per jo de no perdre el costum. Els nominats són David Boreanaz de Bones, Dani Martín de Cuenta Atrás i Alejandro Tous de Yo Soy Bea.
Perquè es podria haver seguit dedicant al que feia fins ara i deixar-nos tranquils. Ai, sí. I perquè no hi ha res pitjor que voler i no poder, el pitjor actor de la temporada ha estat Dani Martín.
Fatal. I arribem a la penúltima categoria, la sèrie més decebedora de la temporada, aquella que no ha complert amb les expectatives, aquella de la que ens esperàvem ser autèntics fans i no ens han enganxat en absolut.
Les sèries nominades són Herois, CSI Las Vegas i Me Llamo Elle.
Perquè no ha aconseguit fidelitzar molta gent malgrat les fortes campanyes de promoció, perquè la vessant fantàstica que recorda còmic no ens enganxa gens i perquè a mida que avançava la temporada, perdia interès, la gran decepció de l'any ha estat Herois.
I acabem ara sí aquests premis absurds i inútils amb el guardó que tenim més clar, la millor sèrie de la temporada.
Sí, tot i així, les altres dues nominades també ens han tingut enganxats moltes hores abans de la tele. Atenció als candidats, perquè són House, Lost i Six Feet Under.
Ha arribat el gran moment de conèixer la sèrie mereixedora del gran premi fora de sèries.
Quins nervis.
Perquè ha sabut desenvolupar una estructura complicadíssima on juga amb el passat, el present i a partir de l'últim capítol de la temporada amb el futur.
Perquè els guionistes saben mantenir l'atenció i l'ai al cor durant bona part de tots els capítols.
I perquè està plena de petits detalls perquè els més fans puguin obtenir noves pistes, la millor sèrie de la temporada és Lost.
A la finestra indiscreta, fora de sèries.
Aquesta setmana, més que mai en plena renovació de les garelles televisives per les vacances, us hem d'informar d'algunes novetats.
Per exemple, a Televisió Espanyola, on una sèrie podríem dir que demoníaca, substituirà part del buit deixat per Mira quién baila.
La sèrie, produïda per Warner Bros, porta per títol Sobrenatural. Uh-huh. Amb el nom ja ho diu tot. Els seus protagonistes són dos germans que investiguen la misteriosa mort de la seva mare i la també estranya desaparició del seu pare. Pel camí es toparan amb tota mena de forces malignes, malsons i espectres. Quina por i mai millor dit.
Mentre centre d'Antena 3 estan immersos en l'inici del rodatge de la que serà la gran aposta de ficció de la cadena per a la propera temporada, la sèrie El síndrome d'Ulisses.
Ficción TV produeix aquesta comèdia social que gira entorn a un jove de bona família, l'Ulisses, a qui li canvia la vida en tornar a Espanya després d'uns anys estudiant als Estats Units.
El paper d'Ulisses serà interpretat per Miguel Ángel Muñoz, ex-UPA Dance, que estarà acompanyat, entre d'altres, per Olivia Molina, Nancho Novo i Toni Acosta.
Hi ha 4 tot a punt per l'estrena el proper diumenge 22 de Masters of Horror, una nova sèrie de terror produïda per Showtime.
La sèrie consta de 13 capítols, cadascun amb una història tancada i independent dels altres. De fet, cada capítol té la signatura d'un director i d'un equip diferents.
Darrere d'aquesta novetat, Mick Garris, conegut per les seves adaptacions de les novel·les de Stephen King. La cita és els diumenges a la nit a 4. I per acabar, també avui una previsió del més destacable del que ens oferiran les sèries al llarg de la propera setmana.
A nosaltres no ens agrada gaire, però en honor als milions d'espectadors fidels que té i que la fan ser setmana rere setmana la sèrie més vista, us hem de preveure de l'últim capítol de la 6ª temporada de CSI Las Vegas.
La matrà Telecinco aquest dilluns. CSI Las Vegas marxa batent rècords. Tots els capítols de la sèrie han estat líders d'audiència i aquesta 6ª temporada ha estat la més vista de la història de la televisió espanyola, amb una mitjana del 29% de share i 5.300.000 espectadors.
El Paco Cotillas, el muntatge musical, la Marta Ballesta i jo mateix, l'Ivan Rosquelles, us diem adeu i us desitgem bones vacances.
I sobretot, aprofiteu l'estiu per enganxar-vos a la televisió a veure sèries sense parar, les d'ara i les d'abans, que sempre en recuperen. No perdeu l'oportunitat de convertir-vos en uns autèntics fora de sèries.
Lucho por un deporte limpio y si no podemos ir a las peleas, entonces le prometo que las organizaremos nosotros.
¿Contratarán boxeadores profesionales?
No. Hemos traído un entrenador de Inglaterra, Harry Watson, que enseñó al príncipe de Gales. Entrenará a unos cuantos chicos de buenas familias. Si no podemos convertir a los boxeadores en caballeros, trataremos de convertir a los caballeros en boxeadores.
I tot això que deien l'Ivan i la Marta, el fora de sèries, les sèries de televisió, tot el que passa a la televisió, el que acaba impedint és que veiem aquells clàssics del cinema que volem veure, com Les Diabòliques o com Gentleman Jim, aquesta pel·lícula de Raoul Walsh, com Objetivo Birmania, o altres que sempre acaben de matinada i podrides. Bé, doncs, quin remei tenim? Raoul Walsh a la Filmoteca, per exemple, per acabar temporada, aquest cicle que ens permet repassar tots els gèneres i molts dels millors actors de la història del cinema, un autèntic tità del cinema i una colla de gent com Robert Mitchum, Errol Flynn, Gary Cooper, Alan Ladd, Clark Gable, James Cagney, Van Heflin, Kirk Douglas, que encara és viu, Rock Hudson, Gregory Peck, Robert Newton i Jane Russell, que era una dona però era un home, en definitiva, junts en tota aquesta selecció de clàssics que comencen amb Gentleman Jim, continuen amb Los Implacables, segueixen amb Más allá de las lágrimas, Tambores lejanos, Rebelión en el fuerte, Camino de la horca, Fiebre de venganza, El hidalgo de los mares, El pirata barba negra. Una colla de clàssics meravellosos que podem veure en pantalla gran, en versió original subtitulada, i alguns d'ells només amb una única projecció. Com hem de patir, com hem de patir, fora o dins de la finestra.
Nube roja nos tiene rodeados y ha cortado el camino del río. La única salida es el cañón.
Eso significa no llegar a montar.
Sí, si no podemos atravesarlo. El cañón es largo y estrecho, perfecto para una emboscada.
¿Cree usted que los Sioux intentarán cazarnos ahí?
Han podido saltar sobre nosotros en cualquier momento estos días, pero nos esperan aquí, en la trampa perfecta. Saben que si atravesamos el cañón, estamos a salvo.
Thank you. La finestra indiscreta.
Potser sí que estàs dormit, Josep Maria. Bé, havies dit el Corsario Escarlata, i és veritat que surt l'Angelica Houston, no cal consultar la Wikipedia. Directament surt l'Angelica Houston, a més de la Genevieve Bijol, però qui no surt per enlloc és Glenn Close, que és el que demanàvem. On sortia Glenn Close fent de pirata? A Hook. A Hook, definitivament. Uf, l'alemany quan canta en sona, però terrorífic, eh? Jo estic a punt de vomitar per això, perquè jo em volia acomiadar de tu aquesta nit. Volia dir adéu, bon estiu i tot això, i no vens a acomiadar-te, i em fa molta pena i molta ràbia i molta desesperació i molt de fàstic i molt de cosa. Però, en fi, t'ho perdonaré perquè ets tu i perquè vindràs demà al Club de la Finestra Indiscreta. L'Oriol també es vol acomiadar. No parlarà en alemany, parlarà en català, de ben segur. Bona nit, Oriol, des de Berlín.
Hola, bona nit, Àlex. La temporada cinematogràfica alemanya no es pot dir que hagi acabat tal com va començar, sinó que ha acabat molt pitjor de com va començar. És cert, però, que la majoria d'estrenes arriben amb la tardor i moltes d'altres es reserven per la Berlinale, el Festival Internacional de Cinema de Berlín, i sobretot per la secció Perspectives del Cinema Alemany, una secció que cada any està agafant més embranzida i en la que, sigui dit de passada, hem pogut descobrir grans llargmetratges fets a Alemanya amb arguments, guions i interpretacions dignes de ser recomanables. Però, amics cinèfils, amb això no n'hi ha prou per poder parlar d'una temporada completa pel que fa al cinema autòcton. Les sales alemanyes, i no estem parlant de pobles o ciutats mitjanes, sinó de grans ciutats com Berlín, Hamburg o Munic, no aposten pel cinema propi perquè no ven crispetes. I avui en dia ja se sap que als cinemes els interessa per sobre de tot vendre moltes crispetes. Així és el maleït negoci. Total, que si volem veure pel·lícules signades a Alemanya, arriba un punt en què ens hem d'empatxar a base de documentals. Alguns són interessants, d'altres no caldria anar-los a veure al cinema, d'altres són infumables i d'altres fan venir ganes de cremar la sala directament. I això és el que ens ha passat aquesta setmana. Imagineu-vos la situació. Sala dels Neue Kahn Kinos, a la Kantstrasse, barri de Charlottenburg, Berlín Occidental. Nombre d'espectadors, 5 persones, comptant a un servidor. La cosa prometia. Títol de la pel·lícula, Deutschland privat, Im Land der bunten Träume. Traducció, Alemanya en privat, el país dels somnis de colors. Una tortura de cap a peus, ja us ho avanço. No, sí, de fet, la sinopsi de la pel·lícula promet un passeig per les últimes 5 dècades a les dues Alemanyes a través del cinema en Super 8, un homenatge a aquest format cinematogràfic de la mà de Robert Van Acren. Un rotllo, però rotllo, rotllo. Per no deixar-vos amb la incògnita, us diré que es tracta d'un recull de curtmetratges, la majoria dels quals es van rodar domèsticament i sense la més mínima pretensió de publicar-se. Bona part dels curts pretenen retratar els inicis de la cultura pornogràfica alemanya i mostren els primers nusos a tot color i fins i tot alguna imatge de l'anomenat soft porno. Segons el director Robert Van Acren, un reputat càmera berlinès, la cinta vol mostrar gèneres, temes i tendències de 5 dècades a través d'un puzzle rodat en Super 8. En fi, si ell ho diu, potser ens ho haurem de creure. La qüestió és que ha arribat l'estiu després de setmanes de pluja interrompuda. Aquest cap de setmana ja hem superat els 30 graus a Berlín i qui vulgui veure pel·lícules que es mereixen el preu de l'entrada ha d'optar directament pels cinemes a l'aire lliure, que en aquest país, per cert, són un plaer de Déu, sobretot quan arriba el bon temps. Una pantalla gegant, una cerveseta fresca i a veure una bona reposició, que les bones estrenes se les guarden per un altre moment. Si veniu a Alemanya els mesos d'estiu, us ho recomano. Busqueu el Freiluftkino més proper i gaudiu de l'experiència. A Berlín, concretament, us recomano el de Friedrichshain. Enmig del formidable parc del mateix nom, trobareu un amfiteatre on s'hi projecta una àmplia selecció de les cintes de l'última Berlinale. Per exemple, la comèdia Hotel Very Welcome, de Sonia Heiss, el documental sobre la violència familiar als Estats Units, Shotgun Stories, de Jeff Nichols, o la colpidora cinta xinesa El matrimoni de Tuya, guanyadora de l'Os d'Or aquest any. Tot plegat es presenta sota l'imaginatiu títol de Soma Berlinale, és a dir, la Berlinale d'estiu. En fi, una manera com una altra de tapar el forat. I això és tot per avui. Us desitjo un bon estiu des de Berlín.
Tapem el forat definitivament, doncs, i acomiadem l'Oriol Serra, l'última intervenció d'aquesta temporada, informant des de l'estranger de les novetats de la cartellera. A vegades són fastigoses, realment. Sí, sí, sí. Convé dir allò que està bé, convé dir allò que està molt, molt malament. I convé acabar també de complir amb les promeses. Aquelles peticions musicals que s'arrossegaven i s'arrossegaven. i que ens duen ara directament a un tàndem, a un vis-a-vis, a un Rare Earth fent Get Ready i a un Goo Goo Dolls fent Long Way Down, és a dir, William Smokey Robinson i Twister. Les volies? Les tens.
Finestra indiscreta.
¡Tú! ¡Sal de ahí!
No tienes permiso para permanecer a bordo.
Disculpad, es que es un hermoso barco.
Navío. ¿Cuál es tu nombre?
Smith. O Smithy, si lo preferís.
¿Qué has venido a hacer a Port Royal, señor Smith?
¡Y nada de mentiras!
Bueno, confesaré. Me propongo tomar una de estas naves, reunir una tripulación en Tortuga y atacar, saquear y robar como una comadreja hasta reventar.
¡He dicho nada de mentiras!
Creo que dice la verdad.
Si eso fuera verdad, no nos lo habría dicho.
A menos que supiera que no creeríais la verdad aunque os la dijera.
Ara direm la veritat, tota la veritat i res més que la veritat. I resoldrem l'última pel·lícula enigma d'aquesta temporada de La Finestra Indiscreta. Entre 32 persones que han encertat el títol d'aquesta pel·lícula, d'aquesta escena, per tant, que acabem de sentir per quarta vegada, que ja estava fins al monyo jo de sentir això que acabaven de dir fa un moment. I tenim aquí els dos responsables de resoldre aquest dilema aquesta nit, qui serà el guanyador o la guanyadora del triple premi CD, DVD i llibre, tot plegat alhora per una persona. Ella és la Blanca i és la persona que al llarg de tota la temporada us ha rebut el telèfon, maleït telèfon, o beneït telèfon, com vulguis, Blanca.
Beneït, beneït.
Quina alegria, deixar-ho estar una estoneta,
Home, més que no abandono, tampoc.
No, del tot no. Ella continuarà amb la Gemma Ostrella a la Finestra Indiscreta, és a dir, al Club de la Finestra Indiscreta, a partir de demà a mitjanit, però d'una altra manera.
Sí, canviarem una mica.
Sí, perquè a més, mireu, avui... Ha estat un fàstic, la segona hora de la finestra. És que ningú per acomiadar-se.
És que es reserven per demà.
Fa com ràbia, no, mira, no. Fa com ràbia. Estic rabiós, no m'ho puc creure.
Demà et donaran una gran
benvinguda. No puc dir adéu a ningú a través del 271-74 a la segona hora del programa d'avui. És desesperant. Però, en fi, aquí tenim el Marc. Benvingut, Marc Ostrell.
Moltes gràcies, Àlex.
Nova incorporació. A partir de demà, el Club de la Finestra Indiscreta serà ell qui us donarà pas a taula a través del telèfon. Hauràs de servir molts cacaulats amb menta.
I encantat.
Portar missatges al director i la directora d'orquestra.
També.
Participar de tota mena, recollir les escombraries i deixar-ho tot a punt pel dia següent, d'acord?
Cap problema.
Estàs content?
Estic eufòric.
A veure si algú s'acomiada i de pas agafes tu el telèfon aquesta vegada i debutes, no? Que ja seria hora.
Estaria bé.
Bé, doncs vosaltres, una haurà de dir un número del 0 al 3, 0, 1, 2 o 3, i l'altre un número del 0 al 9, i sabrem qui és el guanyador del Triple Premi. O sigui que comença tu, Blanca.
De l'1 al 3 direm...
Del 0 al 3.
Ah, del 0 al 3.
Clar, del 0 al 3.
El 2.
El 2?
Sí.
Un 2, comença per 2. Comença per 2 i acaba per tu, Marc.
Jo diria el 7.
El 7, el 27. I el 27, no sé qui és. Molt bé, és un missatge que ha arribat des d'un mòbil... aquesta nit mateix, i que comença per 346, continua amb un 093, i no sabem com acaba perquè no ho podem dir. Però tu controles, Blanca.
Sí, no passa res, ens posarem en contacte.
Felicitats a tots, gràcies per participar, i a veure si encara tenim temps d'acomiadar-nos d'algú, perquè ens estem acomiadant. Pràcticament estem, allò que es diu, a 18 minuts del final de la temporada, i ens queda un enigma per resoldre. Un enigma importantíssim, un enigma fonamental. El gran enigma de la Finestra Indiscreta en aquests moments és saber com canta el Benja. Com canta el Benja? Escolteu el Benja. Get out the Gilapi and polish the wheels. She's gotta be the smallest of the automobile. Polish the paintwork and clean off the rust. They won't see a chancy for dust. And when we arrive miles ahead of the rest, everyone will know that our jalopy is best. They'll have to admit she's a car you can trust. So it's Monte Carlo or bust. We're on our way to Monte Carlo, although France say we cannot follow. We hear the French are very pally, and we're gonna win the rally, so we're sure to be the toast of Monte Carlo. Get out the jalopy and polish the wheels. She's gotta be the smallest of the automobiles. Polish the paintwork and clean off the rust. They won't see our chassis but dust. And when we arrive miles ahead of the rest, everyone will know that our jalopy is best. They'll have to admit she's a car you can trust. So it's Monte Carlo or bust my suspension. Monte Carlo or bust. No sé si toca la trompeta o canta, però és el Benja Estacio. Ens queda també acomiadar l'espai d'entrevistes de la Finestra Indiscreta, una de les millors pel·lícules estrenades aquest cap de setmana. En parlàvem ahir, Hana, d'Hirokazu Koreeda, la del samurai que no vol ser samurai. I per cert, el director va venir aquí a presentar-la, vam parlar amb ell, i quin plaer ara compartir-ho amb tots vosaltres. Hana, en versió original, subtitulada, sisplau.
Nantoka Souza ga korosarezu ni kataki ga uteru. Iite wa nai ka ne?
Wasurete mashita. Ken ikai ni mo chichi kara oshiete moratta koto ga arimashita.
Yokatta janai desu ka?
Souza-san wa kuso wo mochi ni kaetan desu.
あのうちはよ、儲かるんだ。
Señor Coreda, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros un rato y felicidades por Hana.
Encantado también, espero que os guste la película.
Gracias.
Si me permite el comentario, usted ha hecho la antipelícula de samuráis. Cuando uno lee el argumento, 1705, un samurái que ha de vengarse, inmediatamente tenemos todo un imaginario en el que... uno supone, vamos a ver una película de luchas, de vestidos elegantes, de guerreros, y usted ha hecho la parte de sombra, el atrás, digamos, precisamente todo lo que el cine no nos había enseñado de lo que puede ser el Japón de aquella época y la vida de un samurái que no quiere serlo, ¿no?
Me alegro que has descubierto esa otra cara de samurái, ¿no? Porque hasta ahora los japoneses, para los japoneses, samurái es un héroe, o mata gente, es fuerte, no tiene miedo a morir, o sí. Pero lo que pasa es que samurái también es humano. Entonces quería, como digo, en esa película, a ver, quería enseñar a los samuráis con debilidad. Tiene miedo a morir con corazón humano.
Es más, en toda la mitología sobre el samurái que hemos visto en el cine hasta ahora, todo era afirmativo, es decir, era un honor, era yo quiero ser, yo voy a ser el mejor. Y en esta película es el negativo, no quiero, no me gusta, y un poco como en otras películas del señor Kore-eda, la frase sería: yo no pertenezco a este mundo.
Creo que me gusta hacer las películas sobre la gente que no está en la comunidad, en algún grupo así, ¿no? Le gusta hacer películas sobre las personas que están fuera de esa comunidad. So, por eso creo que siempre mis películas salen esos personajes.
Si me permite un comentario un poco superficial, pero seguramente a él le gusta el cine de Kurosawa, porque no tiene nada que ver, pero a lo mejor está más próximo de Sancho Dayu, de Masaki y de Mizoguchi, que para mí era la maravillosa película, muy melodramática, pero la maravillosa película que explicaba la consecuencia en la pobre gente de todo el mito heroico del Japón, ¿no?
Respeta mucho a mí, tiene mucho respeto a Mizoguchi. Entonces has dicho nombre de Mizoguchi, le ha sorprendido y es un honor para él. Y también le gusta mucho Mizoguchi porque no es como Kurosawa. Por ejemplo, esa película Hana está como no es mismo, tiene estilo de Donzoku, Dodeskaden de Kurosawa. Pero Mizoguchi suele hacer unas películas sobre las personas muy pobres, especialmente mujeres o así, ¿no? Entonces, hacer unas películas esas sobre la gente está sufriendo. Entonces, me gusta mucho Mizoguchi, entonces, no, estoy muy contento de que me has dicho ese nombre, Mizoguchi.
Sin embargo, yo lo siguiente que iba a comentarle es Dodeskaden, precisamente, que para mí fue una película aparte, no tan aparte, porque Kurosawa también habló de la gente común en muchas de sus películas, la mayoría, ¿no? Pero Dodeskaden, precisamente, fue una película rara, fracasada, que nadie entendió en su momento, y fue quizá la película en la que
más se aproximó a la gente común, a la vida de un barrio, al día a día de la pequeña gente, ¿no? Y su película Hannah también es como una comunidad pequeña, como un barrio en el que se puede hablar de que, más que la familia de la que el personaje principal ha de vengarse porque mataron al padre, y estamos en la familia tradicional, de repente hay otra familia comunitaria, pequeña, espontánea, como la de Skaden, que es la de Hannah, la del barrio, ¿no?
Me gustan mucho las películas de Kurosawa, pero también me gusta mucho especialmente Don Zoko Do de Skaden, porque normalmente en las películas de Kurosawa sale un padre fuerte, con mucha dignidad, y mandan sus hijos, así, pero en Do de Skaden y Don Zoko no sale ese personaje con mucho poder. So, por eso me gusta, porque no acepto mucho la idea de un padre fuerte mandando los hijos, así, ¿no? Entonces yo también quiero hacer, desde ahora también quiero hacer muchas películas como Don Zoko, Do de Skaden, no tiene una persona, no, que no existe un personaje con mucho poder.
Por eso creo que Hannah es una película muy unida, muy parecida en realidad a Nadie Sabe, puesto que, así como en Japón, en las películas de Japón siempre vemos que los personajes tienen una distancia, todo es muy, está todo el mundo muy separado de la gente, no hay contacto, etcétera, no hay contacto. En Nadie Sabe, aquellos hermanos encerrados en el apartamento todo el tiempo tienen que aprender a sobrevivir ellos en su pequeña comunidad, y en cierto modo el personaje de Hannah también entra en un mundo donde está todo como si fuera esa misma familia de hermanos apelotonados, en los que tiene que aprender a sobrevivir lejos de todo, ¿no?
Sí, igual si en Con Nadie Sabe y también Hannah igual tiene algún punto común. Por ejemplo, lo que me has dicho, que los cuatro hermanos viven piso en Serao, y en Hannah también una comunidad pequeña o así. Pero qué pasa, en Hannah las personas de comunidad no tienen mismos sentido de valores, cada uno diferente, pero quiere en esa comunidad la gente tiene que aprender de otras personas y aprender su el objeto de su vida,
¿no?
Finalmente, antes de despedirnos, una cosa que me ha llamado mucho la atención en la película, no porque no existiera en sus filmes anteriores, pero aquí creo que más, o por lo menos yo lo he percibido más, es la aparición de un sentido del humor, de una mirada no crítica, pero ni irónica, pero un poco una capacidad de ver la parte divertida o curiosa de la gente, más que en otros filmes anteriores suyos. ¿Por qué?
Como esa película, su tema es venganza, ¿no? Entonces, como trata el tema de venganza, si trato bien, va a ser una película muy seria. No quería que fuera una película muy seria. So, por eso quería que cuando está mirando la gente está mirando película, quiere que se ríe. So, por eso ha metido ese sentido de humor.
Si me permite un pequeño comentario más y una cosa, es una tontería, pero que me ha sorprendido. Siempre en las películas japonesas que yo he visto, los paneles que se corren para abrir y cerrar las habitaciones, siempre se abren y cierran con mucha suavidad, todo funciona muy bien, son perfectos. Quizá porque siempre las películas japonesas hablan muchas veces de mundos de riqueza y en el que todo funciona muy bien. En su película, esas paredes siempre no hay manera de abrirlas y cerrarlas. Supongo que en la vida corriente debe ser más así, que no deben ser más difíciles de abrir y cerrar, o deben estar mal hechas o lo que sea.
Las casas de las personas pobres no está bien hecho, por eso no puede abrir bien, por eso ha hecho así.
Pero me parece un detalle perspicaz para explicar bien el ambiente. Muchísimas gracias, señor Corega. Buena suerte y hasta otra pronto. Dios.
Muchas gracias. Espero que os guste esa película y también espero que vaya al cine para ver mi película.
La finestra indiscreta.
Doncs la pel·lícula és Hannah i seria l'última recomanació, a punt de començar el Club de la Finestra Indiscreta i acabant la temporada d'hivern. I mira per on, finalment, sí, aquí hi ha una persona que ve a acomiadar-se. Oh, Déu existeix. Esteve, bona nit.
Hola, bona matinada, maco. Jo vull trucar perquè em feu passar molt bé, demà us ho sentiré, i el dia que estic de nit us trucaré, que estic jo de nit us trucaré per poder parlar amb vosaltres.
No, no trucaràs, vindràs a taula a compartir una beguda i compartir una xerrada.
El dia que pugui sí, però ara no, perquè estic treballant de nit, amic meu.
Sí, sí, però nosaltres ens ho imaginarem, ens ho creurem i ens ho passarem bé.
Ah, home, clar, que sí, més a més, amb tu, amb aquest xicot tan simpàtic que heu posat, la noia que també és molt ferma, i el Valentí Sant Joan i tot el grup que sou, ens ho passarem bé.
Doncs mira, m'acabes de treure de la boca pràcticament el comiat del programa, de la temporada i els noms de les persones que l'han fet possible, la Marta Ballesta, el Benja Estacio, la Blanca López Bonet, l'Ivan Rosquillas, la Gemma Safont i el Valentí Sant Joan. I tots vosaltres, per descomptat, tu mateix, tu inclòs, Esteve.
Escolta, una altra cosa et diré, llàstima que ja s'acaba. Si no, et cantaré una cançó de la facultat, però te la cantaré un altre dia, vale?
Em sembla molt bé, perquè de fet ara tots en colla volem acomiadar cantant, com sempre hem fet la temporada, i sempre amb la mateixa cançó. Una cançó que ens estimula, que ens fa trempar, que sona molt a finestra i molt a indiscreta. Esteve, t'esperem a partir de demà al club a mitjanit.
Sí, a mitjanit de 12 a 3. Jo us esperaré moltes ganes.
De 12 a 2, sisplau, de 12 a 2 només.
De 12 a 2 i us esperaré amb tota la meva paciència i amb ganes de sentir-vos, vale?
Moltes gràcies i bona nit, Esteve.
Bona nit i bona matinada a tothom. Adéu-siau.
Una abraçada a tothom i a cantar tots plegats.
Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey.
Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Come on, Brian, cheer up.
Always look on the right side of life. Always look on the right side of life.
First things happen to see, you know.
Always look on the right side of life.
What are you gonna lose? You know, you come from nothing. Are you lost?
Always
nothing!
Look on the right side of life.
Nothing will come from nothing, you know what I say?
Always
cheer up, you old bugger. Come on, give us a grin. There you are. See? The end of the film. Incidentally, this record's available
always
in the foyer.
Look on the right.
Some of us got to live as well, you know. Alright, it's a lot. Change his mantle in 3 weeks.
Bernie, I said, they'll never make that money back. Thank you very much for coming along. Thank you very much for coming along. I think the voiceovers have helped the record enormously.
That's it, is it? I mean, that really is it?
Yes, thanks. That's all we need, thanks.
Oh, okay. You don't want the song, then?
No, this song is a bit de trop, I think. We have plenty of songs on the album anyway, as it happens. Is
Who?
£30 all right?